Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia. El Campionat Nacional de Darts porta 2.500 persones fins a Lloret. Lloret de Mar és la seu del Campionat Nacional de Radical Darts, que ha portat fins a la destinació més de 2.500 persones entre jugadors i acompanyants. L'esdeveniment, amb seu al Palau de Congressos de l'Olímpic, consisteix en la modalitat de críquet, a la qual hi participen des d'aquest dijous 2.000 jugadors procedents de diferents punts de l'estat espanyol. Han vingut acompanyats d'unes 500 persones. Al Palau de Congressos s'hi han habilitat diferents espais de joc per col·locar les 130 dianes necessàries per dur a terme una competició que incorpora tres categories: equips, individuals i parelles. Hi participen membres de federacions i associacions de darts que han format equips provinents de Catalunya, Madrid, Galícia, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Illes Canàries i Illes Balears. En uns minuts entrevistarem un dels organitzadors, Alejandro Álvarez, i després parlarem amb Albino Orquera, que diumenge organitza el trofeu Costa Brava de Kickboxing amb participants catalans, francesos i argentins. Solen omplir el pavelló fins a dalt. Som a divendres 13 d'octubre. Nosaltres no fem pont. Esperem que ens acompanyeu en el bon dia, bona hora d'avui. Saludem Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisés. Seguirem en plana esportiva per anunciar tots els partits del cap de setmana, així com un acte que organitzen els joves d'Esquerra Unida i Alternativa sobre els 50 anys de la mort de Che Guevara avui a Lloret. Entrevistarem el fotògraf guanyador del Monfoto en la categoria de Lloret per una imatge de la Punta Sureda. És Javier Alonso, de Bilbao. Després sabrem detalls de la sessió de contacontes que demà dissabte té lloc a la biblioteca. La història, titulada El sapo vegetariano, va a càrrec de Nona Teatro. Ho explicarà un dels responsables, José Manuel Garzón. També explicarem que dilluns comença a Lloret el taller de dansa del ventre de l'Aurora, amb tres grups organitzats. La professora Cristina Catalán recordarà els beneficis de les classes, especialment per a dones madures. I per acabar, recordarem que aquest és el cap de setmana ibèric i en el que s'aixeca el taló del Teatre de Lloret.
Doncs precisament sobre això hem de dir que tenim dues entrades dobles per regalar, tant per l'espectacle Florido Pensil Niñas com per Pares Nostres. Només cal que ens truqueu al 972-37-23-93, 972-37-23-93. També tenim a punt la previsió del temps amb Miquel Bernis, així com els titulars del dia amb què repassem l'actualitat de les últimes hores. Us acompanyarem en directe fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia de part de Rosa Giral, Eduard Lanzas, Josep Altafulla i Moisés García.
Bon dia, bona hora.
El primer que fem és interessar-nos per la previsió del temps. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisés. Comencem aquest divendres amb núvols baixos, altre cop en moltes comarques de la costa, també en sectors de la Catalunya central, boires fins i tot a l'interior de la Selva i del Gironès. En alguns sectors la humitat és elevada i aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies. Matins amb núvols baixos i amb algunes boires i boirines, matins molt humits i amb molta rosada, i en canvi migdies càlids. Un cop es trenquin aquests núvols baixos i aquestes boires, el sol predominarà tant avui com també durant el cap de setmana i també en l'inici de la setmana que ve, i ho farà més a més amb temperatures altes per l'època, màximes de 24-25 graus fins i tot a la línia de la costa i sensació tèrmica a prop dels 30. Per tant, matins una mica freds i sobretot molt humits, i migdies càlids serà la tònica dels dies vinents, i també núvols baixos a primera hora i més sol cap al migdia. No hi haurà canvis, insistim, ni al cap de setmana ni en l'inici de la setmana que ve, i els mapes del temps a llarg termini tampoc ens donen esperances de pluges o de canvi de temps de cara a 7 o 8 dies vista. Per tant, caldrà seguir esperant novetats. De moment, l'anticicló vent tossut i persistent, i que continuarà marcant el temps dels pròxims 7 o 8 dies.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. 15 graus de temperatura ara mateix, amb un 96% d'humitat, i hem de dir que aquesta nit han caigut 2 dècimes de litre per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Com us dèiem en portada, recordem que tenim dues entrades dobles per regalar tant per l'espectacle Florido Pensil Niñas com per Pares Nostres. Podeu trucar a partir de les 9 del matí al telèfon 972-3723-93. El que fem ara és repassar les portades dels diferents diaris. Comencem per l'edició gironina del diari El Punt. Dalí va donar a Figueres 25 obres segons actes inèdits. Premi per l'art de Vernet. Sílvia Paneque rebutja tant el 155 com la declaració unilateral d'independència. I dia laboral perquè no hi ha res a celebrar el 12 d'octubre. A l'edició nacional del diari El Punt, l'Estat no afluixa. L'Assemblea Nacional Catalana insta a la declaració. Condemna unànime de la violència. Fars de dies històrics i cop de porta d'Israel i dels Estats Units a la UNESCO. Per la seva part, el diari de Girona titula «El govern creu que es tornaria a la legalitat si Puigdemont negués la declaració unilateral d'independència». Més de 28 graus de temperatura a l'aigua de l'Estany de Banyoles. Una serp pica un nen de 14 anys a Gombrèn. Els visitants lloen la coincidència de Fira Tast i Girocòmic. A Riells i Viabrea, Breda pagarà el 30% del manteniment del pas soterrat. Inés Pedrosa documenta la gran restauració del Carme de Peralada i una quarantena d'ajuntaments oberts al Dia de la Hispanitat.
Altres titulars de la jornada són els que repassem a continuació. El periòdico titula «Rajoy descarta recórrer al 155 si es nega la DUI». A El País llegim «La festa nacional es converteix en un clamor per la Constitució». El diari Ara, Cospedal recorda que l'exèrcit vetlla per la unitat. Al diari La Vanguardia llegim «Partit Popular i PSOE confien que Puigdemont faciliti el diàleg». El diari ABC, «L'Espanya constitucional unida contra el cop». El diari La Razón titula 12 d'octubre, dos punts, la festa de la unitat d'Espanya i la Constitució. Finalment, El Mundo destaca l'Estat exhibeix la seva unió i la seva força davant el separatisme.
I seguim amb altres titulars que deixa la jornada. La Moncloa diu que si Puigdemont nega que declarés la independència no s'activarà el 155.
En aquest cas es consideraria que s'haurà tornat a la legalitat espanyola, és a dir, a la situació de principis de setembre abans que s'aprovessin les lleis de desconnexió. Les mateixes fonts han subratllat que la resposta de Puigdemont ha de ser clara.
Mor el pilot d'Eurofighter que s'estavella després de la desfilada del 12 d'octubre.
L'accident ha passat a prop de la base aèria de Los Llanos a Albacete i encara se'n desconeixen les causes. El Ministeri de Defensa ha obert una investigació.
65.000 persones marxen el 12 d'octubre a Barcelona sota el lema «Catalunya sí, Espanya també».
La marxa a la qual s'han adherit Ciutadans i el Partit Popular ha començat a la Pedrera, al Passeig de Gràcia i ha anat fins a la plaça de Catalunya, on s'ha llegit un manifest.
L'Assemblea Nacional Catalana demana aixecar la suspensió de la declaració d'independència.
El secretariat nacional de l'Assemblea creu que, davant de la negativa de l'Estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg, ja no té cap sentit mantenir-la suspesa.
Àmplia condemna a la violència policial de l'1 d'octubre a l'Assemblea del Consell d'Europa.
Aquest organisme, que no forma part de la Unió Europea, ha buscat una solució política a la crisi de Catalunya en un debat amb crides al diàleg, però en què no s'ha aprovat cap resolució ni informe.
Els Estats Units abandonen la UNESCO.
Ho fan després que l'any 2011 decidissin suspendre el pagament de les seves contribucions quan l'organització va acceptar Palestina com a membre de ple dret.
I una trentena de morts i 500 desapareguts en els incendis del nord de Califòrnia.
Una vintena de focs han cremat més de 77.000 hectàrees i 3.500 edificis des de diumenge. A més, s'ha obligat a evacuar 50.000 persones.
A punt d'arribar a les 8 i 9 minuts del matí.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Renova ja a Euronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Euronics, la teva vida més fàcil.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
El nou Disclub Espai Setè Art és un centre multiservei amb venda de música, instruments i accessoris musicals.
A més, tenim un servei de copisteria on pots fer les teves fotocòpies, plastificats o enquadernacions de manera ràpida i professional.
Disclub Espai Setè Art també compta amb el sistema CODA per a la impressió de fotos digitals i de carnet de manera instantània.
I amb el nou servei de vídeo, cinema i àudio passem antics formats com el VHS a DVD o USB.
Disclub Espai Setè Art. Ens trobaràs al carrer Rector Coc número 5 de Lloret de Mar.
Cap de setmana ibèrica a Lloret de Mar. Portes obertes al poblat del Turó Rodó, amb visita guiada familiar. Portes obertes al jaciment Puig de Castellet i al Centre d'Interpretació de Can Saragossa. Com vivien, com vestien, què menjaven i bevien. Gaudeix del cap de setmana ibèric a Lloret de Mar. Més informació al telèfon 972 34 95 73. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I a les 8 i 14 minuts del matí obrim la primera part informativa del Bon Dia, Bon Hora. Lloret de Mar és la seu del Campionat Nacional de Radical Darts, que ha portat fins a la destinació més de 2.500 persones entre jugadors i acompanyants. L'esdeveniment amb seu al Palau de Congressos de l'Olímpic consisteix en la modalitat de críquet, en la qual hi participen des d'aquest dijous 2.000 jugadors procedents de diferents punts de l'estat espanyol. Han vingut acompanyats d'unes 500 persones.
Al Palau de Congressos hi han habilitat diferents espais de joc per col·locar les 130 dianes necessàries per dur a terme una competició que incorpora tres categories, equips individuals i parelles. Hi participen membres de federacions i associacions de darts que han format equips provinents de Catalunya, Madrid, Galícia, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Illes Canàries i Illes Balears.
La celebració d'aquest torneig ha estat coordinada a través del Lloret Convention Bureau, l'entitat públic i privada de promoció del turisme de reunions i esdeveniments a la destinació.
Ha assessorat els organitzadors del campionat en la recerca d'espais, en la recerca de tarifes especials d'allotjament i en la planificació d'activitats complementàries perquè els participants i els seus acompanyants puguin gaudir de Lloret.
A més, s'ha habilitat la presència d'un punt d'informació turística mòbil avui divendres a la mateixa seu del campionat, des d'on s'atendran les consultes i peticions d'aquestes 2.500 persones.
El Campionat Nacional de Radical Darts ha començat aquest dijous i s'allarga fins aquest diumenge, dia 15 d'octubre.
Seguim en plan esportiva per destacar que el proper diumenge es du a terme a Lloret un torneig internacional de kickboxing. Es tracta d'un art marcial semblant a la boxa, de la que es fan un seguit de combats tant en de caire amateur i professional.
La competició anomenada Kickboxing Costa Brava es du a terme un cop a l'any a Lloret. Comptarà amb participants catalans de França i l'Argentina. Els combats tindran lloc al Pavelló Municipal d'Esports el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda.
Parlem primer del campionat de Radical Darts. Tenim al telèfon el director esportiu Alejandro Álvarez. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Para empezar, ¿qué son los Radical Darts?
Bueno, esto es una competición de dardos, ¿eh? Es una competición familiar donde la gente viene, son gente clasificada de las ligas de dardos que se celebran en todas las provincias, y vienen aquí pues los mejores de cada liga. Entonces es una reunión de gente que le gusta este deporte y le gusta esta afición, y para pasar aquí un fin de semana agradable.
¿Son los dardos de toda la vida o es un tipo de modalidad?
Bueno, en dardos hay dos modalidades. La tradicional, que es de punta de acero, que es la típica de las Islas Británicas, y luego está la máquina de dardos, que es la más extendida en Europa. Es la que vemos habitualmente pues en los bares, en los sitios donde se juega esta modalidad de ocio. Pero ahora mismo son los dardos electrónicos los que más están despuntando en todo el continente.
Uh-huh. ¿Y por qué hacen esta competición aquí en Lloret de Mar?
Bueno, pues porque precisamente nosotros vamos siempre a muchos sitios en toda España. Intentamos buscar sitios pues que sean acogedores, que sean convenientes para el volumen de gente que llevamos. Que tenga buena infraestructura hotelera, buenas zonas de ocio, y que tengan pues un espacio suficiente para poder hacer esta actividad, ya que bueno, para acoger a 2.000 personas no es fácil durante 4 días, y Lloret la verdad es que reúne unas condiciones bastante óptimas.
De todos los jugadores que vienen estos días aquí a Lloret, ¿podemos decir que hay un buen nivel?
Bueno, aquí están los mejores de toda España. La verdad es que vienen de todos los rincones, y bueno, hay que mencionar sobre todo pues a los jugadores, los gallegos, los catalanes y los de Madrid, pues son los que más despuntan, y los mejores van a estar aquí este fin de semana.
Es decir, hay comunidades autónomas donde hay un nivel destacado de jugadores de dardos, digamos.
Sí, efectivamente. Bueno, ayer, por ejemplo, jugamos el campeonato de selecciones provinciales, y en modalidad masculina se lo llevó Barcelona y en femenina Barcelona. O sea, que con eso ya te digo, todo están aquí en Cataluña tenéis a los mejores jugadores que hay ahora mismo.
¿Y qué ha de tener un buen jugador de dardos?
Pues mira, templanza y hay que tener mucha concentración sobre todo, porque es el juego de los dardos, tienes que lanzar muchísimos dardos durante todo el día, y si pierdes la concentración en algún momento, pues entonces en eso te puede ir la partida. Tienes que estar sereno, tranquilo, tener buen pulso y bueno, y práctica, es como todos los deportes, mucha, mucha práctica.
¿El torneo qué formato tiene? ¿Son directamente todo eliminatorias?
Sí, son eliminatorias. Bueno, hay muchas muchas modalidades. Tenemos individuales, parejas, equipos, masculino, femenino. Y bueno, pues ellos ahora mismo, por ejemplo, a las 9 empezamos la competición de individuales. y lo hacemos en 5 niveles y directamente se van eliminando. Los que lleguen al final esta tarde serán los campeones.
¿La final es esta tarde?
Sí.
¿A qué hora más o menos está prevista?
Bueno, a partir de las 6, 7 de la tarde es cuando se empezarán a jugar las finales.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de premios hay?
Bueno, pues los premios, la mayoría de ellos son económicos, pero sobre todo la gente viene aquí para jugar por equipos, ya que se están jugando el pase a los mundiales. Aquí hay 4 niveles por equipo, los que ganen van a los mundiales que se celebran en Las Vegas, en Estados Unidos, cada año.
Uh-huh. Y una última cuestión, además de jugar las partidas, ¿hay actividades complementarias que hagan los jugadores y acompañantes?
Bueno, siempre nosotros organizamos timbas y campeonatos paralelos de dados, pero aquí, bueno, pues cualquiera puede venir y ver el espectáculo que hay y nada, sobre todo por eso hemos escogido Lloret, porque la gente cuando deja de jugar por lo menos tiene suficientes actividades como para poder estar a gusto y entretenido durante el resto del día.
Uh-huh. Pues Alejandro Álvarez, director deportivo del campeonato de Radical Darts, esperemos que vaya muy bien la jornada, que se vea un buen nivel de dardos aquí en Lloret de Mar, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Bon dia, bona hora.
Seguim en plana esportiva per explicar que el Club Hoquei Lloret juga aquest dissabte a 8:45 del vespre el primer partit oficial a casa de la temporada. Els homes de Manel Barceló rebran el Lleida amb la intenció de refer-se de la derrota del passat cap de setmana a la pista del Vic en la jornada inaugural de l'Hoquei Lliga.
Enguany, a banda d'assolir la permanència, l'equip lloretenc també s'ha marcat la fita d'oferir una imatge més regular en els seus partits com a local, després d'un curs en què van obtenir més punts fora que no passen al pavelló municipal d'Espanya.
I seguim el repàs de la jornada amb un desplaçament complicat pel club de futbol Lloret. L'equip juga aquest diumenge a les 4 de la tarda a la pista del Vic, en un camp que no acostuma a portar bons records als homes d'Edu Urdiales. Ho faran, però, en plena inèrcia positiva, després de sumar 4 jornades seguides sense conèixer la derrota, amb 3 victòries i un empat.
Aquesta bona dinàmica ha provocat que els lloretencs se situïn ara mateix en el 6è lloc de la classificació amb 10 punts. Els biguetans, per la seva part, són 8ens amb 9 punts.
I la jornada en futbol pels equips de Lloret deixa un partit en tercera catalana i 2 en quarta catalana. Club de futbol Lloret B, Hostalric, dissabte a les 4, Sant Hilari Sporting Lloret, dissabte també a les 4, i Futbol Club Lloretenc Vilobí, diumenge a les 10 del matí.
Més cites. El Club Unió Futbol Sala Lloret vol el 4 de 4. L'equip que entrena Òscar Plaza ha guanyat les 3 jornades que s'han disputat fins al moment i comparteixen lideratge a la classificació amb el Ripollet. Aquest dissabte a les 7, els lloretencs s'enfronten al Sant Cugat a domicili.
Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala busca els primers 3 punts de la temporada. L'equip juga a Tordera aquest diumenge a 6:15 de la tarda.
I en bàsquet, el sènior femení del bàsquet Lloret es desplaça a Figueres per jugar aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Les jugadores del Pol Pont arriben a la cita després de superar el Casanenc. Ocupen el quart lloc de la classificació amb 3 punts.
Acabem el repàs de la jornada amb el partit que disputa el Club Volei Lloret davant del Santa Coloma aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Les lloretenques arriben a la cita després de superar el Granollers 2-3 en el primer partit de competició.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 23 minuts del matí seguim amb més qüestions. Avui els joves d'Esquerra Verda i Alternativa han programat un acte a Lloret amb motiu del 50 aniversari de la mort del Che Guevara.
Es comptarà amb la presència de Gustavo de la Torre i es projectarà el documental Che Guevara, Donde Nunca Jamás Se Lo Imaginan. Ens dona més detalls Daniel Bronicki, és un dels organitzadors.
Farem una projecció d'un documental sobre la figura del Che i el seu llegat al món, perquè justament aquesta setmana es compleix el 50è aniversari de la seva mort. Sí, això serà una xerrada sobre què ha significat i tot això. Bàsicament per fer veure el poble a les masses, no? Perquè hi ha voluntat política, però poca gent diguem que es mulla.
L'acte, que commemora el mig segle de la mort del Che Guevara, està previst aquest divendres a partir de 7:45 al vespre a la sala polivalent de la biblioteca. I ens tornem a interessar per la informació meteorològica. Ens la porta el nostre company Miquel Bernis. Miquel, bon dia.
Bon dia, Moisès. Comencem aquest divendres amb núvols baixos altre cop en moltes comarques de la costa, també en sectors de la Catalunya central, boires fins i tot a l'interior de la Selva i del Gironès en alguns sectors. La humitat és elevada i aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies. Matins amb núvols baixos i amb algunes boires i boirines, matins molt humits i amb molta rosada, i en canvi migdies càlids. Un cop es trenquin aquests núvols baixos i aquestes boires, el sol predominarà tant avui com també durant el cap de setmana i també en l'inici de la setmana que ve, i ho farà, a més, amb temperatures altes per l'època, màximes de 24-25 graus, fins i tot a la línia de la costa, i sensació tèrmica a prop dels 30. Per tant, matins una mica freds i sobretot molt humits, i migdies càlids serà la tònica dels dies vinents, i també núvols baixos a primera hora i més sol cap al migdia. No hi haurà canvis, insistim, ni al cap de setmana ni en l'inici de la setmana que ve, i els mapes del temps a llarg termini tampoc ens donen esperances de pluges o de canvi de temps de cara a 7 o 8 dies vista. Per tant, caldrà seguir esperant novetats. De moment, l'anticicló ventossut i persistent, i que continuarà marcant el temps dels pròxims 7 o 8 dies.
Gràcies, Miquel Bernis. Temperatura ara mateix de 15 graus i tenim també un 96% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I fem un repàs als diferents rotatius que hi diuen les seves portades a l'edició gironina del diari El Punt. Dalí va donar a Figueres 25 obres segons actes inèdits. Sílvia Paneque rebutja tant el 155 com la declaració unilateral d'independència. Dia laboral perquè no hi ha res a celebrar el 12 d'octubre. La Fira del Bolet rep 13.000 visitants de Llagostera i Premi per l'Art de Vernet. A l'edició nacional del mateix diari, del diari El Punt, l'Estat no afluixa. Fars de dies històrics. Cop de porta d'Israel i dels Estats Units a la UNESCO. L'Assemblea Nacional Catalana insta a la declaració. Condemna unànime de la violència i cuidar-se com mai. Per la seva part, el diari de Girona titula en portada «El govern creu que es tornaria a la legalitat si Puigdemont negués la declaració unilateral d'independència». Més de 28 graus de temperatura a l'aigua de l'estany de Banyoles. Una serp pica un nen de 14 anys a Gombrèn. Els visitants joan la coincidència de Fira Tast i Girocòmic. A Riells i Viabrea, Breda pagarà el 30% del manteniment del pas soterrat. Inés Pedrosa documenta la gran restauració del Carme de Peralada i una quarantena d'ajuntaments oberts al Dia de la Hispanitat.
Ara us traslladem la resta de portades, de primeres planes, de la resta dels rotatius en el dia d'avui. A El Periódico llegim que Rajoy descarta recórrer al 155 si es nega la DUI. A El País, en la primera plana, titula «La festa nacional es converteix en un clamor per a la Constitució». El diari Ara, Cospedal, recorda que l'exèrcit vetlla per la unitat. A La Vanguardia llegim Partit Popular i PSOE confien que Puigdemont faciliti el diàleg. El diari ABC, l'Espanya constitucional unida contra el cop. La Razón, 12 d'octubre, 2 punts, la festa de la unitat d'Espanya i la Constitució. I, finalment, El Mundo titula en la seva primera plana: l'Estat exhibeix la seva unió i la seva força davant el separatisme.
Seguim amb més titulars destacats de la jornada. La Moncloa diu que si Puigdemont nega que declarés la independència, no s'activarà el 155.
En aquest cas, es consideraria que s'haurà tornat a la legalitat espanyola, és a dir, a la situació de principis de setembre, abans que s'aprovessin les lleis de desconnexió. Les mateixes fonts han subratllat que la resposta de Puigdemont ha de ser clara.
Mor el pilot d'Eurofighter que s'estavella després de la desfilada del 12 d'octubre.
L'accident ha passat a prop de la base aèria de Los Llanos, a Albacete, i encara se'n desconeixen les causes. El Ministeri de Defensa ha obert una investigació.
65.000 persones marxen el 12 d'octubre a Barcelona sota el lema Catalunya sí, Espanya també.
La marxa a la qual s'han adherit Ciutadans i el Partit Popular ha començat a la Pedrera, al Passeig de Gràcia, i ha anat fins a la plaça de Catalunya, on s'ha llegit un manifest.
L'Assemblea Nacional Catalana demana aixecar la suspensió de la declaració d'independència.
El Secretariat Nacional de l'Assemblea creu que, davant de la negativa de l'Estat espanyol a qualsevol proposta de diàleg, ja no té cap sentit mantenir-la suspesa.
Àmplia condemna a la violència policial de l'1 d'octubre a l'Assemblea del Consell d'Europa.
Aquest organisme, que no forma part de la Unió Europea, ha buscat una solució política a la crisi de Catalunya en un debat amb crides al diàleg, però en què no s'ha aprovat cap resolució ni informe.
Els Estats Units abandonen la UNESCO.
Ho fan després que l'any 2011 decidissin suspendre el pagament de les seves contribucions quan l'organització va acceptar Palestina com a membre de ple dret.
I una trentena de morts i 500 desapareguts en els incendis al nord de Califòrnia.
Una vintena de focs s'han cremat a més de 77.000 hectàrees i 3.500 edificis des de diumenge. A més, s'ha obligat a evacuar 50.000 persones.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem una referència a Lloret de Mar a la pàgina 24 del diari de Girona, que titula La Costa Brava entre les destinacions amb més apartaments amics dels animals. Un estudi situa Roses, Empúria Brava i Lloret entre els llocs amb més allotjaments pet-friendly. I continua explicant que és un estudi que encapçala la llista amb 1.642 apartaments, la ciutat de Barcelona, seguida de Madrid, amb 550 allotjaments, i Calp, Alacant, amb 533.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Vet aquí que una vegada hi havia un...
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 14 d'octubre, a 11:45 del matí, El Sapo Vegetariano, a càrrec de Nona Teatro.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A punt d'arribar a les 8 i 32 minuts del matí, seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres. Les millors fotografies del Monfoto estan exposades fins a principis de novembre a la Casa de la Cultura. L'exposició, que es du a terme cada any, compta amb les imatges guanyadores i finalistes de cada modalitat, totes elles de gran qualitat, amb la voluntat de retratar la natura i assenyalar la seva gran bellesa.
Entre aquestes fotografies hi ha la que ha guanyat la categoria Lloret. Capta el moment de la sortida del sol des de la punta d'Ensureda a l'extrem sud de la platja de Fanals.
L'autor d'aquesta fotografia és Javier Alonso, de Bilbao, que l'ha titulat Punta Sureda. El tenim al telèfon. Bon dia, Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, te felicitamos por el premio.
Muchas gracias. Ha sido un honor, la verdad, que estar ahí.
No sé si te lo esperabas.
Pues no, he estado varios años como finalista en diferentes categorías y a pesar de que esa foto me gustó mucho a la hora de realizarla, no pensaba que podía ganar.
¿Por qué escogiste este lugar?
Pues realmente me llevaron unos amigos, tengo unos cuantos amigos de aquella zona y me llevaron a esa playita escondida al lado de la playa grande de Lloret. Y la verdad que es un tesoro, porque no ves ninguna casa cuando estás allí y es totalmente virgen. Entonces fue una auténtica gozada ver amanecer allí.
¿A qué proceso tuvo hacer esta foto? Porque entendemos que no fue hacer solo una foto, ¿no? ¿Lo hiciste más?
Sí, normalmente siempre en toda sesión fotográfica no te quedas con una sola foto, pero yo soy de... En el Cantábrico los amaneceres son más lentos y en el Mediterráneo tienes que estar atento porque el sol enseguida sale y si lo pierdes, lo pierdes. Entonces... digamos que el encuadre ya estaba pensado. Luego está la dificultad técnica de conseguir que el sol salga bien expuesto. Y esa foto fue bastante difícil en ese sentido.
Uh-huh. ¿De Lloret fue la única foto que hiciste o hiciste más en otros lugares?
En esa ocasión solo hice ahí, pero siempre que me acerco a Monfoto, siempre que puedo me acerco allí, porque la verdad que aparte de ser un concurso de prestigio a nivel internacional, siempre que vamos allí nos tratan de maravilla. Entonces siempre intento hacer fotos. Lo que pasa es que, bueno, a veces son en Lloret, a veces en Blanes, a veces en la zona de Palamós, y toda esa costa que tenéis ahí tiene escondidos, pero tiene rincones que son para estar haciendo fotos allí toda la vida.
Como fotógrafo, Javier, ¿cuál es tu trayectoria?
Pues me he dedicado siempre a la fotografía de naturaleza y sobre todo a la fotografía de paisaje. Y lo que hago mucho es, bueno, organizo talleres fotográficos, viajes fotográficos, porque hoy en día la publicación editorial, pues bueno, es un poquito más complicada, hay mucha gente. Y bueno, también trabajamos en ello, pero hoy en día básicamente es casi todo a nivel docente y de disfrutar de hacer fotos, sobre todo eso, disfrutar haciendo fotos.
Entendemos que es un mundo que te apasiona, ¿eh?
Eso es, sí, la verdad que engancha, ¿eh? Yo creo que si alguien que nos está escuchando ha empezado hace poco, sabrá lo que digo, porque es que enseguida te atrapa.
Nos has dicho que has participado en anteriores ediciones en el Monfoto. ¿Qué opinas de este concurso?
Bueno, un poco ya lo he dicho. Realmente tenéis una suerte increíble. Paco, que lleva allí toda la vida y ahora con la ayuda de mucha gente, pero bueno, ahora con la ayuda de Mónica, hacen una labor titánica y estamos hablando de que es uno de los 5 o 6 concursos de mayor prestigio a nivel internacional de fotografía y naturaleza. Y nos presentamos muchísima gente, ¿eh? Y entonces, pues, es muy, muy importante para la gente que amamos esta profesión, pues, un concurso de este tipo.
Y una última pregunta, Javier, ya por curiosidad. ¿Cuál es aquella foto que todavía no has hecho que quieres hacer?
Pero bueno, nosotros aquí en el País Vasco hay un símbolo muy importante, que es el Monte Gorbella, y tiene una cruz arriba del todo, y cuando está la nieve, hace unos carámanos que se hielan en forma horizontal, porque siempre está pegando el viento, y quiero hacer una buena foto nocturna de la cima. Pero bueno, es complicadito, allí habría que pasar noche, no hay ninguna protección. Entonces, bueno, lo vas dejando, como lo tienes aquí al lado, pues te vas a paraísos que están a miles de kilómetros y ese que tienes ahí al lado, pues lo vas dejando. Pero la conseguiremos, la haremos.
Pues estaremos atentos, Javier Alonso, muchísimas gracias por atendernos y de nuevo enhorabuena por el premio.
Gracias a vosotros, un placer.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I no ens movem de la Casa de la Cultura per parlar ara del cicle El racó dels contes. Es du a terme cada dissabte de tardor. Demà la proposta porta per títol El sapo vegetariano, és en castellà i va a càrrec de Nona Teatro.
La sessió de contacontes comença a 11:45 del migdia. Va adreçada a nens majors de 3 anys a la sala infantil de la biblioteca.
Parlem amb José Manuel Garzón de Nona Teatro. Bon dia, buenos días, José Manuel.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué cuento o historia explica El sapo vegetariano?
Bueno, pues es una historia de la vida cotidiana, pero a través de la historia de un pequeño sapo que al principio no, de alguna manera, como todo pequeño, no encuentra su manera de ser, su manera de ver la vida, y va poquito a poco dándose cuenta de que es vegetariano, de que es inconformista, de que le gusta mucho la naturaleza y compartir las cosas. Poquito a poco se va haciendo grande, ¿no?, a lo largo del espectáculo.
¿La puesta en escena de este cuento cómo es?
No, bueno, yo no llevo ninguna escenografía porque es narración. A mí me gusta mucho dejar que el público imagine las cosas. Yo simplemente evoco y la gente va creando las imágenes, ¿no? El sapito vegetariano no aparece como tal, simplemente lo narro, lo describo a cositas de él para que el público, si hay 20 personas, haya 20 sapos vegetarianos en ese momento en el espectáculo, ¿no? Cada uno va a imaginar el sapo como ellos lo crean. Lo único que utilizo es una guitarra, porque sí que yo canto algunas canciones infantiles en las que hago participar a los niños.
Uh-huh. Entendemos que eres el único entonces que explica este cuento, ¿no?
Sí, soy yo solo. Sí, y a mí me gusta mucho eso, que no haya elementos que puedan, de alguna manera, si tú sacas un muñeco de un sapo, ese es el sapo, ya no hay más. Sin embargo, si simplemente lo evocas, en la mente del niño, él es el que va a crear el personaje, ¿no?
¿Para qué edades está pensado este cuento?
Pues a partir de 4 años, más o menos. De todas maneras, en la narración de cuentos, como yo la hago, yo no utilizo la memorización, utilizo la memoria, que es diferente. Yo no tengo el texto fijado y también varío mucho según las edades que tengo, porque yo puedo decir el cuento es a partir de 4 años, yo puedo contárselo a niños de 4 años, pero encontrarme que en la sala haya niños, el más pequeño tenga 7, entonces yo puedo contar la misma historia utilizando otro lenguaje. No, si tengo niños más pequeñitos, cuento la misma historia utilizando un lenguaje más adecuado, más apropiado, o un ritmo más adecuado a la edad que del público que en ese momento me encuentre.
Por lo tanto, no está el cuento en un papel escrito, ¿eh?
Exactamente. Hay un guión oficial, de alguna manera, un esquema, pero yo creo que la oralidad tiene que estar viva. La oralidad, el contar historias, es una conversación con el público. Uno cuenta, el otro escucha, el otro te devuelve la conversación de alguna manera con su lenguaje no verbal, ¿no? Se queda, se asombra, se asusta, se sonríe, es decir, y tú vas viendo un poco por dónde va la historia. Y la oralidad yo creo que tiene que estar fresca y viva en ese momento. Yo conozco la historia, tengo una versión oficial de ella y a partir de ahí tengo mucha más información de la que doy. A veces doy más, a veces doy menos, a veces puedo dar más detalles o extenderme en buscar otro tipo de registros o simplemente voy más rápido. Depende en ese momento el público cómo esté.
En las anteriores ocasiones en las que has explicado este cuento, ¿cuáles son las sensaciones?
Uy, les encanta. A los niños les encanta mucho porque enseguida se identifican con el personaje del sapo. Es un personaje que desde el principio ya le está poniendo a su padre y a su madre las cosas, entre comillas, difíciles, ¿no? Quiero decir, es un personaje que opina sobre todo, es un personaje, un sapo pequeñito, vamos a trasladarlo a un niño, ¿no? Una niña, que constantemente todo lo cuestiona, ¿no? Y eso a ellos les encanta, que todo lo cuestione. Además tiene una visión totalmente diferente, como tienen los niños, totalmente diferente a los adultos, porque ellos no se rigen por la racionalidad, ¿no?, del pensamiento, sobre todo cuando son muy pequeños, van por impulsos de energía, de lo que les apetece, de lo que les llama la atención, de lo que les mueve. Pasan del llanto a la risa en 10 segundos. Y eso les encanta, que el personaje también sea así, ¿no? Y un poco el padre y la madre, el sapo y la sapa en este caso, van un poco locos al principio, pues no saben cómo agarrar toda esa cantidad de información que el sapito les va dando, ¿no?
Por otra parte, José Manuel, háblanos de la compañía de Nona Teatro.
Pues mira, la Nona Teatro nació en Elche, en Alicante, porque yo soy de allí. Y bueno, es una compañía que ya tiene 15 años de vida. Y empezamos a hacer espectáculos infantiles más teatrales, ¿no? Hacíamos espectáculos que sobre todo musicales, y sobre todo hicimos una temporada de espectáculos de ópera infantil para acercar la ópera a los niños, y bueno, y nos gustaba mucho, mucho ese tema. Y de ahí pasamos a un poco a la narración de cuentos, que también nos encantó y nos maravilló. Y a veces jugábamos con esas dos vertientes, ¿no? La canción y el cuento, que de alguna manera lo que yo hago mañana, utilizo la canción y el cuento. Lo que pasa es que yo dejé a Alicante y me vine a vivir aquí a Cataluña hace ya 6 años. Y bueno, y un poco la compañía la he seguido yo solo. Entonces hago espectáculos ahora mismo unipersonales en lo que se trata en cuanto a infantil. En cuanto a adultos sí que seguimos trabajando juntos con la compañía de Elche, pero en cuanto a infantil estoy haciendo espectáculos unipersonales y me he centrado mucho más en la narración de historias, que me gusta mucho, es muy directa, muy, muy íntima con el niño, ¿no?
Pues José Manuel Garzón de Nona Teatro, esperemos que la jornada sea un éxito y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos allí mañana a las 11:30.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8:44 i parlem ara d'una competició que es du a terme a Lloret de Mar, internacional de kickboxing. És un art semblant a la boxa, de la que es fan un seguit de combats tant de caire amateur com professional. La competició, anomenada Kickboxing Costa Brava, es du a terme cada cop a l'any a Lloret. Comptarà amb participants catalans de França i l'Argentina. Els combats tindran lloc al Pavelló Municipal d'Esports el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda. Tenim al telèfon el seu organitzador, és Albino Orquera, del Club Esportiu de Boxa i Kickboxing de Lloret. Albino, bon dia.
Hola, buenos días.
¿Qué modalidades habrán el domingo?
Tenemos kickboxing, K1, que es una especialidad... son todas familiares, ¿no? K1, kickboxing, Muay Thai, son todas similares. Y boxeo amateur.
También hay una posibilidad que se ofrece a los participantes, la TV Flight Time. ¿En qué consiste?
Se trata de una televisión que está bastante de moda en los deportes de contacto, la cual transmite deporte de contacto 24 horas. Hay que descargarla por el... Es una app. Fight Time sería la app. Así que para quien quiera descargarla es gratis y allí también podrán verla. Se va pasando en diferido, pero se va repitiendo durante la semana en varios horarios.
¿Y con esta aplicación qué es lo que se consigue?
Además de nuestro evento, todos los amantes de los deportes de contacto, no solamente combates, judo, nutrición, alimentación, estiramiento, yoga, es generar un poquito una app para... gente que le interese el deporte, ¿no?
Sobre el trofeo Costa Brava de kickboxing, ¿de dónde vienen los participantes y más o menos cuántas personas habrán?
Mira, participantes aproximadamente siempre estamos entre los 20, casi entre 15, 20 combates, ¿sí? Ya pactados, en los cuales la gente que viene es de Argentina, de Francia... Y bueno, de toda Cataluña, ¿no? Esto se está haciendo ya una tradición aquí en Lloret de Mar, porque cada año lo realizamos y, bueno, entre competidores más público, aproximadamente siempre llegamos casi a las 1000 personas, ¿eh?
Uh-huh. ¿Los que vienen de lejos ya hace unos días que están en Lloret?
Sí, por ejemplo, el equipo argentino hace una gira en la cual hace primera parada, que sería esta, hace una semana que están entrenando aquí, aclimatándose. Y luego el siguiente recorrido sería la semana siguiente en Tailandia. 2 semanas también, haciendo un poco de reciclaje de su entrenamiento, en el cual le sirve para que luego lo puedan aplicar en cuando lleguen a casa nuevamente, ¿no? Para continuar su carrera deportiva.
¿Este trofeo se considera el más prestigioso de la Costa Brava?
Mira, a lo largo de estos años hemos ido logrando con duro trabajo, invitando cada vez más gente. En un principio comenzamos con gente solamente local y actualmente, mira, hemos llegado a poder invitar gente de Argentina, hacerlo gente de Francia, de toda Europa, inclusive ha venido gente de Holanda, de Portugal. Cada año vamos dándole un poquito más de prestigio, con lo cual nos hemos creo que ganado ya un lugarcillo dentro de lo que son los deportes de masa aquí en lo que es la Costa Brava, y es una de las más prestigiosas, eso sí.
Aparte de lo que sería el torneo en sí, ¿hay algún tipo de espectáculo?
Normalmente siempre intentamos amenizar, porque a ver, la gente como que es el
digamos, el tabú solamente ir a ver gente que se pega, y no es así, ¿no? Si bien hay combates deportivos, intentamos amenizar un poquito con show, con música, haciendo participar al público, y bueno, invitamos también a nuestros niños, que también tenemos una cantera a la cual quiere mostrarse, entonces hacemos un poquito de show para que todo el mundo se lo pase bien, ¿no?
Uh-huh. Y el pabellón suele quedar lleno, ¿no?
Sí, normalmente sí. Por eso cada vez este deporte va gustando más, y sobre todo vamos marcando una tradición aquí en lo que es Lloret de Mar, porque solemos concentrar a todo lo que es Cataluña aquí para este tipo de espectáculo, ¿no?
Pues Albino Orquera, del Club Esportivo de Boxe Kickboxing de Lloret, gracias por atendernos y que vaya muy bien al torneo.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, y también hacemos extensa la invitación a todo el público para que venga este domingo a partir de las 5 de la tarde en el pabellón municipal.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
A punt d'arribar a les 8 i 50 minuts del matí, seguim amb més qüestions. L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l'origen d'un brot de legionel·losi a Blanes que ha afectat fins ara 6 persones, 5 homes i una dona d'entre 52 i 92 anys, encara que la mitjana d'edat és de 82 anys, segons informa la Generalitat.
Els 6 casos han requerit d'ingrés hospitalari, encara que 2 pacients ja han rebut l'alta mèdica, mentre que un dels que segueixen ingressats es troba en estat molt greu.
Tots els malalts presentaven patologia de base o edat avançada i van començar a presentar símptomes entre el 22 de setembre i el 8 d'octubre.
L'enquesta epidemiològica i l'estudi ambiental per delimitar les possibles instal·lacions de baix i alt risc presents a la zona està en curs, alhora que es realitzarà inspecció i recollida i anàlisis de mostres.
La legionel·losi la causa una bactèria que es pot trobar al medi ambient en llocs comuns com zones d'aigua o al sol. La malaltia, que no es transmet de persona a persona, es contagia en inhalar la bactèria quan aquesta viatja a l'interior de gotes d'aigua microscòpiques que floten a l'aire.
En aspirar-la arriba als pulmons i es reprodueix sense control. Per això són les torres de refrigeració, fonts i altres conductes d'aigua amb sortida a les atmosferals focus que solen causar els brots d'aquesta legionel·losi.
I seguim amb més temes. El proper dilluns comença el taller de dansa del ventre que organitza l'associació de dones l'Aurora després dels èxits dels darrers 2 anys.
La mestra és Cristina Catalán, que explica que van molt més enllà de la dansa, ja que els moviments permeten desbloquejar emocions i tensions, augmentar l'autoconfiança, tenir més flexibilitat, així com corregir la postura del cos. Les classes s'adrecen a totes les edats, però són especialment beneficioses per a dones madures.
Doncs mira, tal com hem batejat el taller, que és el moviment femení, jo és un taller que sempre que el faig m'agrada molt veure com les dones d'una edat que no són 20 anys i de vegades tampoc són 30, acaben sortint de classe contentes, acaben sortint ballant, acaben fent coses que realment no es pensaven que podrien fer. Llavors, a mi és un taller que m'agrada especialment sobretot perquè va encarat a una dona que està en un procés difícil i que realment encara té molts motius per estimar-se com a dona i com a persona. Llavors, jo és un taller que ja et dic, l'encaro molt a gent que està en un procés complicat.
Cristina Catalana assegura que la dansa del ventre té molts beneficis per la salut, tot i que són diferents per cada persona.
També hi ha coses que també es treballen a nivell emocional i físic, eh? No tot és un treball molt, molt espiritual, eh? ni molt menys. La gent acaba ballant, acaben aprenent diferents passos de dansa, però també acaben corregint cosetes a nivell corporal, acaben agafant una mica més de flexibilitat, de força, treballen la musculatura, corregeixen una postura, que de vegades també el pes de les preocupacions ens té una mica així com més amb el cap baixat, i d'aquí surts una mica més col·locada a nivell postural. Llavors, jo crec que també, tot i que hi ha molts perfils de dona que venen a fer classes, és un taller que també desbloqueja tensions, que desbloqueja emocions, que t'agafa, te fa tenir més confiança en tu mateixa com a persona i com a dona. Llavors, jo crec que juntament amb l'Aurora vam veure de bon començament que era un taller molt adient per a aquest tipus d'associació.
Les classes, que s'allargaran 7 mesos, comencen dilluns vinent al teatre, amb 3 grups amb horaris diferents. El preu són 20 euros per als socis i 25 pels no socis, i l'únic requisit és tenir més de 16 anys.
Per a més informació, cal enviar un correu electrònic a auroralloret@gmail.com. Hi ha encara places disponibles, Moisès.
I recordem ara altres cites destacades dels propers dies. Lloret celebra el cap de setmana ibèric, que es du a terme de manera simultània a tots els equipaments de Catalunya.
S'han preparat un seguit de propostes adreçades a donar a conèixer els ibers i la seva aportació a la nostra cultura. Són activitats lúdiques, com una visita guiada familiar que permetrà descobrir a petits i a grans com vivien, vestien, menjaven o bevien aquests avantpassats. Ho explica Anna Fuentes, directora de Patrimoni Cultural.
Podem aprendre que eren els primers pobladors del nostre territori abans que arribessin els romans. Sí que és cert que en l'època ja del turó rodó, els ibers ja estaven romanitzats, vull dir que segurament coexistien els romans i els ibers, però bueno, ens ensenyen com vivien, què feien, com... I bueno, hi ha moltes coses de les que feien i de com vivien que nosaltres encara ho fem, eh?
Aquestes visites requereixen reserva prèvia al Museu del Mar. Es faran tant dissabte com diumenge a les 5 de la tarda.
Al llarg del cap de setmana hi haurà, a més, portes obertes al Turó Rodó i al jaciment de Puig de Castellet, així com al Centre d'Interpretació de Can Saragossa. Recordem que el Turó Rodó, que va ser inaugurat el mes de juny, compta amb la reconstrucció fidel d'una casa ibera que mostra als visitants com era la vida quotidiana en l'època ibèrica, ja al segle II abans de Crist.
I més coses. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a la temporada de teatre de tardor a Lloret. L'inici arriba aquest divendres amb un dels plats forts, especialment tenint en compte el context polític actual.
Es tracta de Florido Pensil Niñas, de la companyia basca Tantaka Teatroa. L'obra narra la història del dia a dia de 5 noies que estan sotmeses a l'absurda brutalitat del sistema educatiu que va dominar l'Espanya de la postguerra en aquella època.
Florido Pensil Niñas recorda que l'escola és el reflex de la societat i de la seva ideologia dominant, i aquella ideologia havia decidit posar al dia el seu més profund patriarcat medieval i portar-lo a terme fins a les seves últimes conseqüències.
La dona va ser el principal objectiu de l'empresa moralitzadora del franquisme, ja que estava destinada al matrimoni i a les tasques de la llar. La seva fita a la vida havia de ser formar part d'una família i tenir fills.
I en això es posaven pràcticament tots d'acord: la mestra, el capellà, els pares, els moralistes, les escriptores de novel·la rosa i fins i tot les professores de gimnàstica. A Florido Pensil Niñas es veu clar, però a vegades no tant, que només existien dos tipus de dones, les decents i les altres.
Segons una de les actrius de l'obra, Gemma Martínez, moltes persones recordaran vivències de la seva etapa escolar.
Se reproduce pues aquella educación que para mucha gente pues es muy cercana y la ha vivido. Además, bueno, cuando vamos a los teatros es genial porque a partir de cierta edad ves cómo, pues, cómo todo el mundo, y en este caso sobre todo las mujeres, porque es Florido Pensil Niñas, también ha habido Florido Pensil Hombres, y notas cómo todo el público se identifica, mueve la cabeza, hace que sí, luego te viene a decir, esto lo viví yo, esto me pasó a mí, esto es real. O sea, eran así las escuelas en aquel momento.
L'obra que aixeca el taló d'aquesta temporada al Teatre de Lloret es representa aquest divendres a partir de les 9 de la nit. Les entrades es poden comprar a 16 euros anticipades al web teatredelloret.cat.
Pel que fa a l'endemà, dissabte, s'engega el Lloret Espai Off, el cicle que programa espectacles fora del teatre. Arriba de nou aquesta temporada amb 3 nous títols: Pares Nostres, a càrrec de la companyia Indòmita, dirigida per Ivan Morales; Plou a Barcelona, del Mirall de Blanes; i Balneari Maldà 2, l'educació amb els Pirates Teatre.
Parlem del primer off de la temporada, a Pares Nostres, amb els actors David Planes i Jordi Gilabert, i 4 de les millors dramaturgues del moment: Lluïsa Cuniller, Marta Butxaca, Victòria Spunsberg i Marta Aguilar.
Tots ells s'uneixen per parlar d'un tema que afecta la societat, la paternitat, i es pregunten si són bons pares, com es pot arribar a ser-ho o quina relació té la paternitat amb el teatre.
En aquesta obra, uns pares necessiten atendre's una mica millor i parlar amb els espectadors de les coses que ens defineixen. Segons un dels actors, David Planes, d'alguna manera o altra, tothom s'hi sentirà identificat.
Tothom ha sigut fill. Llavors, sempre hi ha un punt de vista que t'hi pots sentir reflectit, o d'algú molt proper que ha sigut pare fa poc, o d'experiències viscudes o d'amistats que els hi ha passat. Veient-ho, cadascú, segons les seves vivències, arriba a les seves conclusions. No és que ja, nosaltres no donem una solució, ni nosaltres deixem preguntes en allà i que cadascú llavors surti i faci les seves reflexions.
Pares Nostres es farà a l'escenari del teatre aquest dissabte amb una disposició del públic totalment nova. Des de l'equipament asseguren que ni els més fidels al Lloret Espaiof no s'han trobat mai amb aquesta ubicació de les butaques. L'obra representa dissabte a partir de les 9 de la nit al preu de 8 euros. I a menys d'un minut per arribar a les 9 en punt del matí, posem el punt final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 13 d'octubre. Us deixem ara amb el primer K de Cultura de la temporada, amb Rosa Giral. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Moisès García. Molt bon dia.
Bon Dia, Bona Hora.